L'any 1964, el director de cinema Stanley Kubrick va estrenar el film Doctor Strangelove. Era una comèdia negra sobre la guerra nuclear. La premissa era simple. Un general nord-americà boig ordenava un atac nuclear contra la Unió Soviètica. El president dels Estats Units intentava d'aturar-lo, però descobria que els soviètics tenien un dispositiu del judici final, un sistema automàtic que dispararia tot el seu arsenal si detectava un atac. El film s'acabava amb el món destruït perquè ningú no podia aturar la màquina que havien creat. Kubrick va fer la cinta presentant-la com una sàtira, però quan els estrategs nuclears la van veure, no van riure gens, perquè el dispositiu del judici final no era precisament ciència-ficció.
L'espiral sense aturador. 72 minuts, capítol 4.
Al llarg dels quatre episodis que ja els hem ofert sobre com serà la guerra nuclear, els hem explicat totes situacions estranyes, insòlites, coses que hom es pregunta com és possible que puguem passar. Avui, en aquest quart capítol, els explicaré la que, a parer meu, és la pitjor de totes. Durant la Guerra Freda, la Unió Soviètica va bastir un sistema autònom de gestió de la guerra nuclear. Això eren tota una sèrie de sensors distribuïts arreu del país, sensors de tipus divers, sísmics, radioactius, etc., que anaven copsant si n'hi havia un atac nuclear. En el supòsit que detectaren un atac nuclear, durant uns minuts esperarien l'ordre del Kremlin. Però, si l'ordre del Kremlin no arribava, aquest sistema tenia l'autorització per a disparar ell l'arsenal nuclear soviètic. Això, en aquell moment, en el marc de l'anomenada dissuasió nuclear, semblava tenir un sentit. La dissuasió nuclear es basa en que tothom sap que n'hi haurà una destrucció mútua assegurada de tots els contendents. Per tant, si els americans sabien que fins i tot en el supòsit de que aconseguiren amb un colp audaç destruir el lideratge soviètic abans que pogués actuar, fins i tot en aquest cas la maquinària soviètica actuaria. El problema és que això estava pensat per un moment determinat en el qual tothom acceptava aquest mecanisme de la dissuasió nuclear, cosa que ara ja no passa, com hem vist amb la tesi del míssil coreà. La qüestió, però, és greu perquè aquest sistema, que els russos es coneixen amb el nom de perímetre, encara continua funcionant. No tenim cap notícia de que hagi estat desmantellat i, per tant, podria ser un mecanisme clau a l'hora de generalitzar la guerra que estem narrant. Els occidentals, per cert, ens hem acostumat a dir-ne la mà morta.
Rússia detecta l'atac.
Tornem a la ficció. Tornem al nostre relat. Han passat 40 minuts del primer llançament nord-coreà. Washington ja ha rebut el primer impacte. El president nord-americà es troba desaparegut. Fins a 80 míssils nord-americans ja volen cap al nord. I ara els sistemes d'alerta primerenca russos els veuen. Els satèl·lits russos del sistema Tundra en detecten les marques infraroges. Els radars terrestres de Voronezh en confirmen la trajectòria. Desenes d'objectes balístics nord-americans es dirigeixen cap al nord. I de Moscou estant, no hi ha manera de saber cap on van. Podrien anar a Corea del Nord, a la Xina o a Rússia. Però la trajectòria més directa des dels Estats Units cap a Corea del Nord passa per damunt de l'Àrtic i, per tant, per damunt de Rússia. I quan veus desenes de míssils nord-americans que volen cap a tu, no tens gaire temps de preguntar-te cap a on van realment.
El Kremlin s'agita.
El Kremlin, el procés, és un espill d'allò que ha passat a Washington fa una hora. Informen el president rus de la situació. Un míssil ha destruït Washington i ara molts míssils nord-americans volen cap al nord. Però hi ha una diferència crucial. Els russos no saben què ha passat a Washington. No saben que ha estat un míssil nord-coreà. No saben que els nord-americans creuen que responen a un atac. L'única cosa que saben és que Washington ha desaparegut del mapa i que els míssils nord-americans volen en direcció a Rússia. des de la perspectiva russa, pot semblar perfectament un atac sorpresa nord-americà orquestrat, un decapitation strike, eliminar Washington amb un míssil i després llançar-ne la resta contra Rússia mentre impera el caos. És aquest exactament el tipus d'atac que els estrategues soviètics van temer durant dècades i dècades.
La decisió russa.
El president rus es troba en un autèntic atzucac. Si els míssils nord-americans volen en direcció a Rússia, com hem vist abans, a ell li queden molt pocs minuts per decidir si ha de contraatacar. No pot perdre temps, perquè si aquests míssils impacten sobre la infraestructura russa, simplement podria perdre l'ocasió del contraatac i, per tant, perdria la guerra. Però si per alguna raó els míssils nord-americans no estan volant realment a Rússia, aleshores un contraatac seria catastròfic per a la humanitat. Significaria milions de persones mortes per a no res. El problema, com hem vist al llarg d'aquest podcast en tantes ocasions, és que no n'hi ha temps. Esperar a veure què passa, pensar, no és una opció amb missis volant a 20.000 km per hora en direcció cap a tu. I així és on la lògica de la Guerra Freda es converteix en una trampa mortal, en una trampa mortal per a tots. El sistema està dissenyat perquè hi hagi resposta. El sistema ha de fer por a l'altre costat. I perquè passa por a l'altre costat, perquè l'altre costat no s'atrevisca a ser el primer a disparar, ha d'estar segur que l'altre també dispararà i, per tant, que dispararà de pressa, que dispararà abans que tu pugues acabar amb ell, que no n'hi haurà la possibilitat de guanyar la guerra avançant-se, sinó que tots dos contendents quedaran en la guerra perquè la destrucció mútua està assegurada. El problema és que aquesta garantia de resposta en una situació com la que estem dibuixant ara, es converteix en el problema. Si creus que t'estan atacant, has de respondre ràpidament. No tens temps a verificar, no tens temps a negociar. El marge que passa és massa petit i si esperes, l'altre bàndol pot interpretar d'una manera estranya, falsa, el que tu estàs fent. Els teòrics d'això en diuen l'espiral d'escalada. Comença amb un malentès, però es va fent gros, 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 cada vegada més gros i acaba amb l'extinció de l'espècie humana.
L'ordre russa.
El president rus pren una decisió. No sap si els míssils nord-americans van cap a Rússia, però simplement no pot arriscar-se a esperar. Si s'equivoca i els míssils impacten, Rússia perdrà la capacitat de respondre a l'atac. L'única opció que el sistema li permet és respondre-hi. Així que dona l'ordre i ara és el rellotge blau que comença a comptar per a Rússia.
Els míssils russos volen.
En qüestió de minuts són llançats centenars de míssils russos venen de Sibèria, dels Urals, dels submarins que naveguen per les aigües de l'Àrtic. Les trajectòries s'estenen com una taranyina sobre el mapa del món. Alguns van cap als Estats Units, uns altres, però, van cap a Europa, cap a les bases de l'OTAN a Europa, que Rússia veu com una amenaça. Washington ja està destruïda, però no n'hi havia prou. Ara Nova York, Chicago, Los Angeles, Houston, Dallas, Atlanta, Seattle, Boston, totes les grans ciutats són en el punt de mira i no sols les ciutats. Bases militars, plataformes de llançament de míssils, bases de submarins, perquè ara l'objectiu ja no és sols destruir, és assegurar-se que l'enemic no tinga capacitat de resposta. Però, per descomptat, l'enemic hi respondrà.
L'escalada transatlàntica.
Quan els sistemes europeus detecten míssils russos dirigint-se cap al continent, els aliats de l'OTAN entren també en acció. França té el seu propi arsenal nuclear, format per aproximadament 300 ogives, la majoria en submarins.
El Regne Unit en té unes 225. Segons la doctrina de l'OTAN, un atac nuclear contra qualsevol membre de l'aliança és un atac contra tots i la resposta ha de ser col·lectiva. Ara no hi ha temps per a consultes. Els míssils russos ja volen, les capitals europees estan amenaçades, França ordena disparar, el Regne Unit ordena disparar i amb això l'espiral continua creixent.
El bucle sense fi.
I ara el sistema fa allò que fatídicament estava destinat a fer. Cada llançament comporta una resposta, cada resposta un nou llançament. La lògica de la dissuasió, que havia de prevenir la guerra, ara el que fa en realitat és amplificar-la d'una manera monstruosa. Els nord-americans veuen míssils russos venint cap a ells. Al seu territori disparen més míssils. Els russos veuen míssils nord-americans que veuen cap a ells, disparen més míssils. Els europeus veuen míssils russos que veuen cap a ells, tornen a disparar més míssils. En algun moment podria algú intentar aturar l'escalada, però com es fa això? El president nord-americà ha desaparegut. Les comunicacions pràcticament ja no funcionen arreu del món. Les capitals estan destruïdes, els míssils estan volant i tornen a entrar en l'atmosfera i una vegada es llança un míssil, ja no n'hi ha manera de cridar-lo, ja no n'hi ha manera de frenar-lo, ja no n'hi ha manera de que tornen darrere. El món és un autèntic festival de foc, de caos i de destrucció.
72 minuts.
Tot va començar amb un sol míssil nord-coreà. Ningú sap encara ara per què el van disparar. Minut 0, llançament nord-coreà. Minut 5, el president nord-americà n'és informat. Minut 11, els interceptors fallen. S'ordena respondre. Minut 15, 80 míssils nord-americans volen cap al nord. Minut 20, Washington és destruïda. Minut 25, Rússia detecta els míssils nord-americans. Minut 35, Rússia ordena respondre. Minut 40, s'envolen centenars de míssils russos. Minut 50, França i el Regne Unit ordenen la resposta. Minut 60, milers de míssils travessen l'atmosfera. Minut 72, els míssils comencen a caure sobre els objectius en tot el món. 72 minuts. Poc més d'una hora, menys el que dura un partit de futbol del primer llançament fins a l'apocalipsi.
Per què ningú no ho atura?
La pregunta més dolorosa és per què ningú no ho atura, això? En algun moment d'aquests 72 minuts, algú hauria d'haver-se adonat del malentès. Algú hauria d'haver dit, espereu, això no té sentit. Però el sistema no s'ha dissenyat per esperar, s'ha dissenyat per a respondre a atacs. Durant dècades, els militars de tots els països han estat entrenats per seguir protocols, no pas per qüestionar ordres i per actuar ràpidament. I els polítics han estat entrenats per confiar en els sistemes, per creure que la tecnologia els protegirà i per pensar que la dissuasió funciona. Però la dissuasió només ha funcionat mentre ningú no ha pres el botó. En canvi, una vegada algú el prem, tot el sistema es converteix en una màquina espantosa d'amplificar els horrors. Ja ho han vist. En 72 minuts, un sol míssil, petit i aïllat, d'un país menor ha desencadenat l'intercanvi nuclear més gran de la història. No perquè ningú busqués necessàriament la guerra total, sinó perquè el sistema, que havia estat construït per evitar-la, en realitat s'ha convertit en una màquina d'amplificar tots els errors que es cometen. Cada decisió tenia sentit en el seu moment, cada resposta semblava l'única opció, però la suma de totes elles, la suma de totes aquestes
decisions racionals és l'extinció de la vida humana. Ara són milers els míssils que estan volant per l'atmosfera, míssils que en els pròxims minuts arribaran als seus objectius i el món, tal com l'hem conegut nosaltres, deixarà d'existir. Tal com els explicarem en el pròxim capítol d'aquesta sèrie, en l'últim capítol d'aquesta sèrie, en el cinquè, ens trobarem en una situació. Els vius envejaran els morts.